la ingesta diària, les quantitats i tot això, no? En comptes de les calories, d'anar comptant i...
Exactament.
I calculant.
Ja en parlarem.
Molt bé, Gerard, moltíssimes gràcies. Que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres,
fins a
com
la
sempre.
Propera. Ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Demà tornem amb més faves comptades, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai. Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat porta 100 mesos sense oficina de gestió de DNI i passaport, un fet que obliga el veïnat de la ciutat a buscar altres comissaries de la Policia Nacional per poder renovar aquests documents o bé fer-los de nou. Cerdanyola del Vallès, Rubí i Ripollet són les que estan més properes al municipi, però també poden ser una alternativa a Montcada i Reixac, Terrassa, Sabadell i el carrer de Balmes de Barcelona. La via de la negociació entre Junts per Valldoreix i el govern de l'MD per aprovar el pressupost sembla estar a punt d'esgotar-se. Els juntaires han llançat un ultimàtum al govern valldoreixenc i mantenen que no donaran suport al pressupost si no inclouen les seves propostes sobre l'escola de música i l'avinguda de Baixador. Després de 7 reunions amb el govern de la vila des de finals d'octubre, la formació assegura que ja ha esgotat tots els esforços i recursos per avançar cap a un desenllaç de les negociacions. En aquest sentit, Junts i el govern de l'MD sí que han trobat més entesa en el projecte de l'aparcament de Can Cadena i a l'entorn de l'estació i en la proposta d'arranjament del camp de futbol. La festa de Carnaval arriba a Sant Cugat amb més d'una vintena d'activitats entre el 27 de febrer i el 5 de març. El Ball dels Estirats i la presa de poder donaran el tret de sortida a la festivitat en la qual el gall n'és el rei. El plat fort, però, no arribarà fins al dissabte amb el multitudinari Ball de Gitanes, pel qual, enguany, s'ha hagut de limitar les places a la capacitat de la plaça d'Octavià. Així, en total hi participaran 768 persones dividides en dos torns. Es tracta d'una tradició que Sant Cugat va recuperar el 1976 i que cada any té més popularitat. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat preguntes respecte a l'ecodistricte als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan que el govern de Sant Cugat va presentar el dimarts passat. El partit, a instàncies del grup municipal d'en Comú Podem, ha plantejat diverses qüestions al govern de la Generalitat per tal de posar llum a les moltes ombres del projecte. La formació assegura que es compromet a fer seguiment del projecte per garantir un model urbà que respongui a l'emergència de l'habitatge, però que sigui compatible amb una mirada de futur sostenible i comunitària. Així, els Comuns han preguntat al govern si s'ha reunit amb l'Ajuntament de Sant Cugat per parlar d'aquest desenvolupament urbanístic i si és cert que Incasòl té terrenys en la ubicació.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Amigues i amics de la Maroteca de la Ràdio, què tal com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos, per sintonitzar-nos en aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Com sempre, fent aquest camí, doncs, per la història de la ràdio i on podem recuperar algunes antigues gravacions de la nostra estimada ràdio en companyia del nostre estimat amic i company d'aventures, Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
Hola, Esteve. Doncs molt content, com sempre, d'estar aquí amb tu i amb tota l'audiència en aquesta aventura, com bé dius, i com sempre diem, que és la Maroteca de la Ràdio. Una aventura, Esteve, que escolta, que aviat s'acabarà, eh? Encara falta, però no tant.
Bé, mira, estem ja gairebé arribant als 150 programes, però ja estem més o menys ja havent passat la meitat de la temporada 2024-2025, i per tant, doncs, com ja us hem anat anunciant en diverses ocasions, efectivament aquesta serà la nostra última temporada, perquè malauradament se'ns està acabant ja el material que hem anat recopilant durant tots aquests anys. I per tant, doncs, com que miracles a Lourdes, i nosaltres no estem a Lourdes, estem a Sant Cugat, doncs fins aquí haurà arribat la trajectòria vital de la Maroteca, tot i que també, com ja us hem anunciat, nosaltres seguirem actius sempre que tinguem algun material i l'anirem publicant al nostre podcast i l'anirem acumulant perquè quan sigui possible tornarem a agafar els micròfons i tornarem a gravar més edicions de la Maroteca, no, Jordi? Perquè suposo que estàs amb mi, que la passió per la ràdio mai mor.
Ah, no, no, i tant, i tant. Bé, com sempre hem dit, eh? La Maroteca de la ràdio està viva, perquè cada dia s'està fent a Maroteca. Automàticament, imagina't que d'aquí, què, Esteve? 15 anys, Esteve? Ens hi posem de nou? I tenim 15 anys enrere de ràdio.
Oh, mira, amb 15 anys pràcticament estem jubilats. Vull dir que llavors potser tindrem més temps de fer coses que ara,
Home, clar, imagina't. Vull dir, però que, fixa't si tenim Maroteca, durant 15 anys.
Sí, i tant, i tant, i tant.
Per això.
Bé, escolta'm, avui m'agradaria començar el programa parlant d'una notícia que va sortir a la premsa, deu fer unes setmanes. Ara no vull fer càlculs erronis, perquè ja sabeu que aquest programa l'enregistrem amb una mica d'antelació. Que no sé si l'has llegit tu, la notícia, Jordi, relativa a l'Antoni Bassas, que una mica més hi és atropellat per un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
No, no he llegit això. Pensava que anaves a dir per un tramvia. No.
Es veu que, és que ha sortit en un article, que l'ha escrit amb molt d'amor per la Guàrdia Urbana de Barcelona, perquè resulta que ell anava caminant per una plaça de Ciutat Vella un dia al matí, que encara era fosc, i de cop i volta apareix una moto, amb els llums afortunadament encesos, i ve, doncs, pujar cap a la vorera on estava ell. I ell, de cop que s'aparta, i sort que ho fa, perquè si no, segons ell, doncs, pràcticament l'hauria pogut atropellar. Caram. I aleshores, doncs, es veu que aixeca els braços, allò dient, escolta, vigila el que fas. I la persona que portava la moto s'atura, surt, i li diu a l'Antoni Bassas que si saben qui està parlant, que és un agent de la Guàrdia Urbana. I clar, ell diu, miri, a mi m'és igual qui estic parlant, sinó que vostè el que ha de fer és anar vigilant perquè no està de servei, o almenys aparentment no ho sembla, perquè no porta ni els rotatius encesos, ni cap sirena, ni res, i una mica més i m'atropella, no? I bé, doncs fa un article amb el seu estil, ben acurat, meditat, i dient clarament que la gent de l'autoritat el que hauria de tenir per principis una mica de respecte, no? I que potser això és el que haurien d'ensenyar, no anar tan altiu pel món, sinó sent una mica servidor públic, no?
Déu-n'hi-do.
Em sembla rellevant explicar això perquè és una persona que estimem molt, l'Antoni Bassas, i que el tenim a prop nostre aquí a Barcelona, i per molt que no estigui a la ràdio, doncs el seguim al Diari Ara, i per tant, doncs, qualsevol article com el que ell escriu habitualment, doncs és rellevant, i per tant volia comentar-ho perquè és una figura important per nosaltres, l'Antoni Bassas. Bé, doncs ja que parlant de l'Antoni Bassas, te proposo recuperar una gravació precisament del matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas. Anem al febrer de 1997 i anem un dels comentaris que feia sobre la vaga de transportistes que hi va haver en aquell mes de febrer de la mà de Josep Maria Claveria, un dels històrics col·laboradors del matí de Catalunya Ràdio a l'època de l'Antoni Bassas.
A les reivindicacions dels transportistes, tot el que estan dient. Hi ha un tema que és clau, que és el tema de que els transportistes, molt bona part dels que estan protestant, i també dels taxistes, són autònoms. I estan cotitzant a la Seguretat Social pels autònoms. Per tant, estan parlant d'un règim que ja de per si és deficitari, on li van encarregar encara més un tipus de jubilacions i un tipus de reconeixement de malalties que no dic que no siguin justes, el que dic és que és molt difícil que es puguin assumir. I una reflexió global, perquè es vagi entenent què és el que està passant. Miri, el sector del transport és probablement, juntament amb l'hostaleria, el que ha recollit més i més desocupació d'altres àrees. Tothom que perdia una feina, tothom que deixava el tractor, tothom que moltes vegades hi havia una regulació de feina i deien tu et quedes al camió i ja t'espavilaràs, ara ens estem trobant una sobresaturació. Taxistes a Barcelona, per exemple, no n'hi ha molts més, però no taxis. Hi ha el mateix número de taxis. El que passa és que hi ha molta gent utilitzant el mateix taxi, 3 torns, 4 torns, perquè s'han anat quedant sense feina en altres llocs i estan agafant el taxi. És aquí on s'ha d'incidir, que és en la reflexió sobre un sector que està sobresaturat de número de persones que hi treballen.
Gràcies, Josep Maria Ureta. Falten 4 minuts perquè siguin 8:45. Els suports parlamentaris del govern del PP són motiu de polèmica. Ahir, en aquest programa, el líder d'Unió, Josep Antoni Duran Lleida, advertia Aznar de la incompatibilitat de mantenir aliances amb Esquerra Unida i amb Convergència i Unió alhora. En Guita va ser ràpid en la resposta i va comparar Duran Lleida amb l'inquisidor Torquemada. Tot va començar en aquest programa. Duran Lleida considerava que el govern del PP no buscaria un suport estable d'Esquerra Unida, però tenint en compte el que ha passat les últimes setmanes, feia aquesta advertència.
El permanent suport d'Esquerra Unida i el nostre és incompatible perquè tenim un model amb moltes coses diferent, per tant no és compatible. I a la mesura que el govern apostés, que crec que no és el cas, per aquest nou àrbitre que fos Esquerra Unida, automàticament no és que compartís amb nosaltres, anul·laria la nostra condició d'àrbitre.
La Maroteca de la Ràdio.
Fer d'errades, perquè hem parlat de Josep Maria Claveria i era Josep Maria Ureta, un dels col·laboradors del Matí de Catalunya Ràdio, que t'ho recordarà, Jordi.
Sí, que el recordo, com moltes vegades acompanyava també el professor Fabià Estapé, el mestre Estapé. Ureta també economista, o periodista, especialista en economia. En aquest cas ara sense el professor, no?, però el recordo molt tots dos junts, sempre.
Bé, escolta'm, Jordi, m'estaves explicant fora del micròfon una anècdota que jo desconeixia, sí, del Toni Clapés.
Sí, no, és que això ha passat fa molt poquet, ha passat això. Que estan fent una entrevista a Toni Clapés i li pregunten de quina és l'última oferta de feina que ha rebut, i ell diu, doncs, de Catalunya Ràdio, per presentar el matí de Catalunya Ràdio. Diu, el d'aquesta temporada? Diu, no, el de la passada. El que passa que van acabar agafant a l'Ostrell, per un tema de pressupost. Per un tema de pressupost. Clar, vull dir, això ell deia que és una mica com la cantera, no? Quan has de fitxar algú, no? És cantera, doncs bé, té un preu, però si l'has de fitxar de fora, doncs allà hi ha una altra tarifa. Una altra tarifa.
Bé, també una qüestió que em sembla rellevant a comentar és que el Toni Clapés no és periodista, és comunicador, però no és periodista. El Ricard Ostrell sí que ho és. Cosa que no vol dir que, evidentment, no tingui les taules, ni la preparació, ni la capacitat de poder fer un programa tan o millor que el Ricard Ostrell. Però bé, aquí queda el comentari. Ell no és de periodista.
No, està clar. No.
Nosaltres tampoc, Jordi?
Nosaltres tampoc. Li van fer aquesta oferta una mica a la baixa i la va refusar. No la va acceptar. Però sí, ha sortit una mica així com notícia d'última hora. Però tot i així, això ja ho havia explicat el Clapés en una entrevista. I ha aprofitat per allò, bueno, l'estil Clapés, no?, de tirar el zasca al qui li estava dient això. Diu, bueno, això és que no llegiu les meves entrevistes, perquè això ja ho havia dit jo.
Bueno. Per cert, ja que estem d'actualitat radiofònica, comentar també que Miquel Calzada i Olivella s'ha convertit en conseller de Ràdio Televisió Espanyola.
Sí, efectivament. I un servidor va poder veure el jurament del càrrec. I no s'escapa de polèmica, perquè no va jurar amb el text que tots juraven, que és amb la lleialtat a la corona i al rei. Això no ho va dir. I bé, normal que no ho digui.
Bé, recordem també que ell es va presentar al concurs per ser director de Catalunya Ràdio. Sí. Però al final la seva proposta va quedar en segon lloc i lamentablement per nosaltres doncs no va poder dirigir l'emissora pública de Catalunya per primera vegada, cosa que crec que hauria sigut un encert. Això no vol dir que evidentment la direcció de Catalunya Ràdio no estigui fent les coses bé actualment, jo no estic dient això, però vaja, que amb el seu bagatge i amb la seva experiència també dins de Catalunya Ràdio crec que hauria sigut un nomenament molt, molt sonat i molt interessant, però bé, potser en una altra ocasió.
Sí. Si em permets, estava acabant de matisar i de revisar això que parlàvem del Clapés i l'Ostrell. Bé, l'oferta a l'Ostrell va ser superior, Em diu que l'Ostrell va acabar signant en lloc del Clapés per una xifra de 1,9 milions la primera temporada i 4 milions per la segona i la tercera temporada.
Caram!
El seu contracte acabarà a l'estiu del 2026. Diu Clapés, precisa que fa mesos que a ell li volien pagar menys. I diu, la proposta que ha tingut Catalunya Ràdio, algunes han avançat més que les altres, no? I per fi, al final, doncs, ha sigut així, no? Bé, déu-n'hi-do, quines xifres.
Sí, el que passa que si divideixes aquest import no solament amb el seu sou, sinó, òbviament, amb tot el seu equip de col·laboradors...
Correcte, correcte.
Aquests 1,9 milions d'euros, jo vaig fer els càlculs, eh? I, sí, home, eh? Potser la segona temporada, la següent, és més sucosa, sí. Però la primera és molt justet, eh?
Sí, 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 sí. Sí, sí, espanta. No estem parlant dels seus ingressos anuals, directament. No, no, no.
I en qualsevol cas, és un programa més de la seva productora. Ell fa altres coses, sí, també, com a la TV3, per exemple. Clar, per tant...
Sí. Bé, ja però, que... Final, tot queda a casa. Digues.
Exacte. Bé, ja que deies això, a més, seguim la corporació, en aquest cas amb la desapareguda de Catalunya Cultura, i anem amb una intro d'un programa que ja n'hem parlat aquí, al mig del camí, amb Gerard Quintana, de Sopa de Cabra, que feia aquest programa tan interessant a Catalunya Cultura. Una introducció en la qual es nota una veu diferent. A veure si endevines el per què.
Hola, bona nit i molt fred. Molt, molt, molt fred, molt fred, molt fred. Tan fred que, no sé vosaltres, jo estic mig refredat. Espero no encomanar-vos cap d'aquests virus que s'està apoderant del meu cos. I bé, la ràdio té aquesta màgia que em podeu escoltar sense haver de refredar-vos vosaltres també. En tot cas, necessitarem molta escalfor musical i la tindrem aquí, al mig del camí.
La Maroteca de la Ràdio.
Déu-n'hi-do quina veu, eh?
Quina veu de ràdio, el Gerard, sí, aquí, en ràdio de matinada, eh?
Però encostipat.
Ah, però encostipat, a més, però escolta, amb un to i amb un estil que, si no t'ho diuen que és ell, potser més d'un no el reconeix, eh?
Va, vinga, ara et poso un altre repte d'aquests que a mi m'agrada fer. Un separador que es va enregistrar el dia 7 de gener del 1990 a Ràdio Sant Cugat. A veure si et sona.
Música al teu costat.
No sé si saps qui és la veu, si ho pots endevinar...
Tinc alguna lleugera idea. És alguna persona que coneixíem, tu i jo?
Sí, sí, tant. Te la torno a posar, va.
Música al teu costat.
Clar, però és que jo anava a dir un nom d'Alícia.
No, perquè era l'any 1990. Clar. I ella encara no la coneixíem. I...
Encara no la coneixíem. I era el 90, o no? Ah, no.
Jo, potser m'equivoco, però jo diria que és la veu de Maribel Cayuelas, exdirectora de Ràdio Sant Cugat, en aquest separador de Música al teu costat, que era senzillament la música enllaunada que posàvem a la nit amb una cinta de vídeo. Agafàvem una cinta de 4 hores, gravada 1000p, que volia dir 8 hores, i per tant tu marxaves a la mitjanit, deixaves la cinta posada i l'endemà al matí, doncs el que anava a fer el programa despertador encara tenia la música sonant, la podia parar i ja podia començar l'emissió en directe.
Doncs una veu joveneta, no?, de la Maribel.
Clar, clar, és que imagina't si fa temps d'això, 35 anys, déu-n'hi-do.
Per això. Molt bé.
Bé, doncs anem a més coses. Ara anem a Mata de Pere Ràdio i anem amb un programa que sonava el 17 de novembre de l'any 2014, un programa, un espai anomenat Exòtica Ràdio, que dirigia i presentava a Mata de Pere Ràdio Toni Martínez.
Molt bona nit a tothom, una vegada més estem aquí amb tots vosaltres. Esperem que la selecció musical d'avui, que hem triat a Exòtica Ràdio, que és el programa que comença ara i que us estarà acompanyant fins d'aquí 2 hores, doncs us agradi. Tenim una selecció de variada, podríem dir, de tot tipus de música, preferentment electrònica. Com per exemple la peça aquesta que hem triat, doncs, per començar, que és l'agenda Microcristal.
Bé, un estil musical una mica inquietant, programa sí. De nit, sens dubte, Jordi?
Fa por, eh? Una mica, fa por. No, semblava un programa aquests de misteris de la nit, no? d'aquests del RAC1, que diguem, del professor de debò.
Exacte. Molt bé, doncs ara canviem absolutament d'estil i anem amb una història que a nosaltres ens encanta, que és recuperar aquestes antigues gravacions de ràdio. Viatgem en aquest cas als anys 80, 1986, al Hot 100, amb Jack el Llop, és a dir, en Jaques, en Gabriel Porcà, que sonava la sintonia de RAC 105, una gravació que ja us hem ofert algun altre extracte anteriorment, de la mà de Vicente Mañas, i que ens agrada doncs recordar, sobretot ara que ja fa bastants anys que ens va deixar en Gabriel Porcà. Anem a escoltar aquest Hot 100 amb Jack el Llop.
A Thriller és el segon tall de la primera cara del nou LP de Judy Wadley, editat a l'Import de Sal, aquí a Catalunya, en el trobes editat... No, senyor, el trobes d'Import de Sal. Confirmats, 9 minuts els que falten per arribar a les 12 de la nit aquí a la Rock and Roll, i això que sintonitzes, a part de ser l'antena de RAC 105 és el llum vermell que t'il·lumina l'intel·lecte, les nits d'insomnis, segur, descarat, confirmat, bestial. Ei, domini i precisió és el que et fa falta aquestes hores de la nit, segurament. Tu i el teu gos, tu i el teu bassa, tu i la teva gossa, tu i la teva caca-canixa, segurament sintonitzeu la Rock and Roll. Tots dos bocabadats i babejant. Per què? Doncs perquè nosaltres sí treballem fonques. Descarat, descaradíssim, confirmat, confirmadíssim. Si la novel·la va ser novetat fa 4 setmanes a les llistes Billboard Hot 100, que treballem aquí a RAC 105 7 dies abans que cap disc jockey s'ho marqui. Welcome to l'any 79. Descarat, welcome to l'any 79. Són Bernard Edwards, col·laborant amb Cali Bayan, Elmir Deodato, Robert Coolville i tota la penya dels Cools and the Gangs. Són els Cool and the Gang. Encara no confirmava l'actuació d'aquests Cool and the Gang a Barcelona. Potser sí ho faran, potser no ho faran. Ei, al setembre segur que t'ho confirmo. When you're out there on the floor,
music starts to play. Sid Van!
The Mastermind!
Yes,
oh, yeah!
Tu fas d'allò.
Descarat. De Judas. Tu també saps odolar? Aviam.
Ei. Bona nit.
Bona nit. Domini i precisió. Amb qui parlo?
Jo, amb Xavi.
Xavi, què faràs aquesta hora despert, Xavi?
Jo, doncs pues mira, sintonitzant la jazz i repicant-m'ho.
Ets jovenet.
Hombre, no se'm nota una mica la veu?
No. Aviam, parla més.
Què vols que et digui, a veure?
Comença a dir pa...
Pa?
Pa, pa.
Pa, pa?
Molt bé. Mamà.
Mamà.
Molt bé.
Confirmat, confirmadíssim. Són els intel·lectes creatius de la Rock and Roll. Ei, si t'agrada la cultureta, no t'ho perdis. Cada dia, de cada nit, de 12:15 a 1, la Rock s'enrotlla.
RAC 105.
Tenir gran música.
Barcelona, més que guai.
Yeah, ja tenim música. Oh, wow.
RAC 105.
Noi, quina música.
Ràdio Associació de Catalunya. 105 FM.
Connectem amb Catalunya Ràdio per oferir-vos el butlletí horari de les 12 de la nit. Fins després de la informació.
WQXI. You got it? We do.
RAC Hot 100.
Hot 100, dissabtes d'11 a 3 de la matinada.
I que no t'enredin, que no t'enredin, companya, que són 4 els minuts que passen del punt de les 12 de la nit, de la mitjanit. I això que sintonitzes és RAC el lloc. Amb tot el funk...
Que t'agrada ballar, ei, amb tot el funk. Que t'agrada codificar, ei, amb el teu brrr, potent pavelló, el de la teva orella descarat. Good, 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 night. Millor dimecres.
Come on. Let's have a good time.
Go down.
We got so much to say about.
Let's shout. Go down. We got. Atenció, folks. 209-28-02.
We got so much to say.
Contestador manual. Obert. 209-28-02. Voluntaris. Rock and roll. Voluntaris. Hey. Que vulguin l'abonament de soci. Aquí a la Rock and Roll. 209-28-02. Bona nit.
Ah, bona nit, hermano.
Bona nit, bona nit.
Sí,
sí, home. Bona nit, bona nit.
Sí, bona nit, hermano, sí.
Bona nit. Ei.
Això s'acopla.
Què passa?
Com que tot, tio,
que com que s'acopla? S'acopla el què? El celluf?
El celluf s'acopla al
Sí, no, al Nevada. Sí, com et dius, company?
Mira, Tomàs.
Tomàs, i què fas aquesta de l'espert?
D'espert estic escoltant la ràdio.
Això, una passada, dius, una passada. Escolta, aquest estiu què faràs? Tu marques de platja o potser tu marques de muntanya?
Doncs mira, m'ho marcaré d'Atlàntic.
D'Atlàntic?
Cap a l'oest.
Sí o no?
Sí, sí.
Guai, guai. I quan comences demà?
No, que va, més endavant.
Tu a l'agost.
La?
A l'agost.
Sí, no n'hi ha cap remei.
Sí, què passa? Que has de treballar, has de penquis claves?
Sí, està. Tu a nosaltres ens passa molt de sovint.
Sí, escolta, si penquis claves, rock and rolles.
Què?
Que si penquis claves, rock and rolles.
Ah,
sí, home, el rol de la RAC.
Ah, molt bé.
Tu,
molt
tu
bé.
Saps el rol de la RAC quin és?
Suposo que aquest rol, no?, el que et marques tu, no?
Que guai, però que bé tu fas. Escolta,
digues.
Una expedició RAC comanada per RAC 105 a Madrid. Vols anar a l'expedició? Vols anar a l'expedició? Tens el Salakoff?
Salakoff, no, però no? Un casco sí que me puc portar.
Doncs agafa el casco i a Madrid, eh?
Sí.
Bona nit,
com ho fem?
Què?
Que com ho fem per anar a Madrid
tu expedició? Tu para l'orella i expedició a Madrid.
A veure si us ho munteu bé.
Sí o no?
Confirmat. Els U2 no venen a Barcelona. Tarda tardà i RAC 105 t'oferim dues opcions. Tu tries. Dimecres 15 de juliol a Madrid o dissabte 18 de juliol a Montpellier, França. Si tries Madrid, veuràs en directe en un concert triple UB40. Pretenders. I U2. Si tries Montpellier, World Party, UB40, Pretenders i U2. Venda d'entrades a Discos Castelló i a Speed. Viatge més concert, 7.000 pessetes. Si tens algun dubte, truca al programa Tarda Tardà de Catalunya Ràdio, dissabtes de 3 a 6 de la tarda. Són dues expedicions recomanades per Tarda Tardà i RAC 105 FM.
Això que sona és el telèfon. Que maco, ai. Aviam qui parla. Bona nit!
Sí.
Bona nit!
Escolta, ja soc jo una altra vegada.
No? Tu ets el d'allò.
Com és que em fas sortir per antena?
Perquè sí, home, perquè culturitzis sí. A l'audiència, home.
Sí, és que això té marro, no?
Ei, anem a culturitzar l'audiència?
Sí, però mira, a veure si...
Aviam.
A veure, això et saluda un company meu que té d'estar treballant i m'agradaria de ben d'escoltar-la per l'altra ràdio.
Per l'altra ràdio?
Sí, la del 27.
La del 27.
Sí, que aquesta bé. Que no és comercial.
Molt bé.
Encara que es faci comercial a vegades, no?
Sí, tu un Charlie Bravo, no?
Sí, eco Charlie Bravo.
Molt bé, home. Bona nit, company.
Bé, llavors a veure si Àngel, a veure si Àngel està escoltant aquesta ràdio, que sol escoltar-la molt. És un barra groga, aquests que diuen.
Doncs aviam si els copia i s'ho fa. D'acord?
Sí, molt bé, doncs sol fer això, que passis molt bona nit, no? I ves posant música, que això mola.
Numerets.
Numerets per què? Per el sorteig?
Sí, per tothom.
Què fas? Sorteig per anar ja a París, al posto aquest de la França?
Sí, home, numerets per tu i per tota la teva d'allò, sí o no?
Sí, doncs pot sortir més, bastant car, no?
Sí, home.
Perquè començo a juntar gent i més si t'he d'anar gratis.
No, home, no, has de pagar 100.000 peles si vols anar. Sí, home, 7, sí, està bé de preu, no?
Sí, sí, ja ho he escoltat, no m'he fixat perquè no tenia molta il·lusió d'anar a fer aquesta excursió.
Doncs...
Però mira, suposo que tindrà d'haver gent que li agradi, no?
Sí, home, i tant. Bona nit.
Bé, doncs, bona nit.
Let's stay together. Són els cadets. Atenció, Fox. Ara 4 minuts només, obert al 209-2802. No vull recomanacions, no vull saludets i no vull que la gent em demani galetes. Només vull voluntaris que vulguin guanyar un parell de galetes, d'aquelles rodones en jaques, d'aquelles plenipotenciàries. Potser, si t'enrotlles bé, t'enduràs una a la pell, un maxi d'aquells hiperpotents. Tinc aquí una a la pell hiperballable. Tu te'n recordes? Què passa? Ja comencen a refinar. Aquests només senten allò de disqueres i ja s'ho fan. Però la prova serà la prova. Ara es tallarà, descarat. No, no es talla. Bona nit.
Bona nit.
Molt bé. Tu per què has trucat?
Jo per aquest truc. Escolta, només vull dir una cosa. Vull saludar. Pot ser?
Sí, home, saluda, home.
Sí, bueno, pues a tots els vigilants que estan treballant aquesta nit.
Que
ens sol·licitau! Sí, senyor, sí.
A tots?
A tots els vigilants jurats que estan treballant aquesta nit.
Ei, tu t'ho has fet algun cop amb el Jim Beam?
Pues sí, sí, m'agrada molt aquesta
nit. T'agrada el Jim Beam?
Exacte.
Què és el Jim Beam? És una beguda, company. Que no controles. Tu dius que sí, però no te n'enteres. El Jim Beam... Sí, home, el Jim Beam és allò de l'any 1700 d'en Jacob Beam a Kentucky. Sí o no?
Exacte.
Sí, home, i el pots combinar amb què? Amb cola?
O depèn, amb taronja, no?
I què més? Amb ginger ale?
Depèn com t'ho facis.
Amb aigua, també. I amb una nena potent, o no?
Exacte.
Escarat, home, tu ets dels meus. Com et dius?
Ets un fenomeno.
Com et dius?
Julio.
Juli?
Sí, senyor.
Doncs es moques, Juli. I on vius, Juli?
Aquí, a Gràcia.
A Gràcia. Ets un nen de Gràcia?
Bueno, un nen ja és una mica grandet.
Tu ets un nen encara, home. Quants anys tens, tu? Quants anys tens?
24 anyets.
Re, home, ni em duro, tu, nen. Tu ballaves funk i el 79?
Sí, senyor. Sí, doncs... És el més autèntic de tot, eh?
Ara, el 86, tu has de fer amb Jim Beam i el funkes, també, eh?
Molt bé.
Molt bé. Què dius que prendràs demà?
Pues un Jim Beam, no?
Descarat.
Assaboriràs tot aquest so, aquest ritme, aquest estil que caracteritza Amèrica. Jim Beam.
Tres minuts passen d'un quart d'una aquí a la RAC. És novetat. Fa dues setmanes que va sortir la venda als Estats Units. Es diu Diva, i és una de les galetes més punxades ja aquest estiu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Espectacular, un mestre, Jack el Llop, Jaques, Gabriel Porcà, amb aquest Hot 100 que sonava a la matinada a RAC 105, 1986, gravació proporcionada per Vicente Mañas. I se'ns fa la boca aigua, Jordi, sempre que escoltem sí. un professional d'aquest calibre. Fixa't, hem escoltat 12 minuts d'àudio i hem estat seguint tota l'estona el que anava dient.
Sí, sí.
I és que no té pèrdua.
No té pèrdua, eh? Any 86, un servidor i... O sigui, tu i un servidor, això, tu i un servidor. Ara teníem 10 anys. Uh-huh. I amb uns pocs més ja l'escoltàvem.
Correcte.
Ja l'escoltàvem. Imagina't qui havia de dir que quan jo l'escoltava estirat al llit amb aquells auriculars ja de botó, ficats dins l'orella connectats en aquella minicadena que teníem i que li donava el rec a la cinta. Mhm. Uh-huh. gravacions que aquí han sonat a la Maroteca de la Ràdio. Qui ho havia de dir, no? Allò, coses que mai hagués pensat, no? Mira, això, Jordi, quan tinguis... Doncs mira, ara actualment en 48, a punt de 49, tinguem, sempre diem, Esteve, que tu i jo tenim la mateixa edat, la mateixa clavada, eh? Bé, qüestió d'hores. Doncs això serviria per un programa de ràdio, no? I el Jaques, doncs, ens va acompanyar moltes nits.
Bé, és que hi ha molt poques gravacions, a més, del Gabriel Porcar. N'hem parlat, per exemple, amb en Jordi Casas, que, bé, em va proporcionar precisament l'enllaç a YouTube on surt aquesta gravació que acabem d'escoltar ara de Vicente Mañas, de RAC 105, de l'any 86. Nosaltres en tenim algunes teves, concretament, Jordi. Sí, per tant, això són petits tresors, perquè és que n'hi ha molt poquetes d'aquestes gravacions, i poder comprovar com era capaç de desenvolupar-se davant del micròfon en Gabriel Porcar és una cosa increïble, perquè no hi havia cap guió aquí. Era 100% improvisat sobre el moment, quadrant les cançons, parlant amb ritme sobre de cada cançó, i a més fent aquestes conyes en directe amb les trucades dels oients. Per tant, em sembla increïble.
Feia publi, bé, tot self, ho feia tot ell.
Sí, sí.
Te l'has d'imaginar, no? Allà a la nit, pràcticament sol, no?, en aquell estudi. Que...
Segur.
Segur, no? I bé, jo monto la festa aquí i ja està. Sí, sí.
Bé, ja que estem als anys 80, seguim encara una estona més, avancem una mica més cap aquí en el temps. Maig de 1989, anem a escoltar un bloc de publicitat a Catalunya Ràdio.
Tu no estàs sol. Spino estarà amb tu. Spino no et fallarà. Catalunya
Ràdio. Si el que busqueu és qualitat d'imatge i so...
Eurofont és la resposta europea.
Si el que voleu són les últimes novetats del mercat en televisió, alta fidelitat, vídeo i telemàtica...
Eurofont és la resposta europea.
I Eurofont us ofereix el concurs Pasta Gansa.
Contesteu les nostres preguntes, però sapigueu ja que en imatge i so...
Eurofont és la resposta europea.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
I ara, Jordi, la pregunta de rigor. De qui eren aquestes veus, d'aquestes
sí,
falques?
Sí, sí, sí. Ja fa estona que hi estava pensant, a veure, perquè m'ho vas
encabar.
No em surt, eh? He reconegut la d'ell. A ella, no sé per què sempre em ve la Sílvia al cap, però...
En aquest cas vas bé, vas
vaig bé.
Vaig bé,
eh? Sí. Perquè estava buscant algun matís, però dic, jo crec que és la Sílvia, tot i que Sílvia amb joveneta.
Clar.
Clar, doncs vinga, la Sílvia Tarragona sí... I ell... No, ell no és en Ramoneda.
No estic segur si és el Ramoneda o és el Carles Pérez. No estic segur.
Crec que és més el Carles Pérez. Crec que és el més... Ara que ho dius, crec que és el més...
És possible, és possible. Sí. Bé, doncs aquesta és una gravació que vaig fer jo des de casa de la meva àvia. Ja ho hem explicat una altra vegada, això. Sortíem tant tu com jo de la nostra escola respectiva i anàvem cap a casa a dinar i abans de res, a les 12, jo posava el Pasta Gansa i en aquell dia de maig del 89 doncs apareixia aquest bloc publicitari. Bé, seguim a la Maroteca de la Ràdio amb més documents interessants. Ara anem a un Dies de Ràdio que recentment va recuperar un capítol de Fons d'Armari al costat de Mercè Folch, doncs hi apareixen les veus de Bonaventura Clotet i Patrícia Dolera. Com sempre, una manera de recuperar gravacions històriques de Catalunya Ràdio des de dins de Catalunya Ràdio.
Dies de Ràdio el fan Judit Sala, Miquel Jario, Rosa Maria Sanauja i Santi Carreras.
Cada dia ets més conscient de quan bonica és la vida i quan irrepetible és cada moment. I el vols atrapar molt perquè saps que no tornarà i així i tot, doncs, malgrat que t'hi esforces, t'acaba passant massa de pressa cada moment que aprecies i que voldries retenir molt intensament, no? I aleshores és tot un contínuum que trobes ja d'una setmana amb una altra i hem passat, mires l'agenda, tens una sèrie de fites que dius, mira, aquesta estarà bé, aquí faré això, aquí faré allò altre i ja ho has fet, no? I dius, bé, i ara què? Bé, però jo penso que content de poder fer el que m'agrada, que penso que és la millor sort que hi ha en aquesta vida.
Ets un vitalista en tots els sentits, Bonaventura.
Sí, perquè jo penso que estàs sempre enfrontat a la malaltia com a metge. La sida ara és una malaltia crònica, però en els seus principis era una malaltia terrible i segueix sent una malaltia terrible en països en vies de desenvolupament, com a Sud-àfrica, com a Moçambic, com a la Índia, com a Llatinoamèrica, com a la Xina. No hi ha tractaments per tothom i quan et trobes davant d'un malalt que t'interpel·la i que et diu ajuda'm, dona'm solucions, has de ser vitalista, has de creure que podràs ajudar-lo, si més no, a tenir una qualitat de vida i després una quantitat de vida, no? I per això està la recerca, que la veig sempre com una recerca translacional que permet de la laboratori aplicar en l'ésser humà el que li pot ser de gran utilitat amb ell, no? I és el que estem fent ara, no?
Podria haver triat massa aquests fragments o qualsevol altre, perquè les converses són interessants, es fan escoltar.
Sí.
I aquest gènere de l'entrevista fa temps que està desaparegut dels mitjans, no?
Sí, perquè potser volem anar massa de pressa, no? I a vegades, ostres, tens ganes com d'aturar-te, i aquest programa et permetia molt això, no? Perquè al final, si tu...
No tenies pressa.
No. Si tu invoques el, no, el que tu t'agrada, el que t'emociona, no? A través de la cultura, no? De la lectura, de la música, etc., connectes de seguida. Perquè una cançó et porta a la infantesa, aquella infantesa et fa arribar uns records, no? Et porta uns records que et fan connectar amb el temps present. I clar, la conversa com va fluint, no? El Bonaventura, el doctor Clotet, m'explicava doncs, els seus orígens humils, per exemple, no? D'una família del bàndol republicà, de totes les restriccions que va viure durant la seva infantesa, no? I aquesta humilitat que ha anat portant doncs, fins ara, no? Quan és un dels millors científics que tenim al país, no? S'ha vist ara amb tot el tema de la pandèmia.
I a tu t'agrada anar gratant aquestes cosetes, no?
Sí, sí.
O que t'hi portin.
Sí, tampoc perquè... no soc molt insistent, no? M'agrada com molt escoltar... això, mirar molt els gestos, cap on crec que pot anar, doncs perquè la conversa també et porta, no? Em fixo molt amb això, amb els detalls, amb com es diuen les coses. Si la cosa surt i necessito preguntar més, ho pregunto, no? Però aquest tipus de conversa així, com més al fons, perquè al final acaba sortint, no? La cosa primigènia, perquè vas al... No? Quina pel·lícula miraves quan? A l'adolescència, no? O ara de gran. Llavors, és molt fàcil establir ponts.
No quiero transmitir un mensaje de quejica o de tal, pero es que mira, sí, ¿sabes? Sí, claro. Es que sí, sí que hay que transmitirlo.
Letícia Dolera, com va tot? Com va la vida?
Molt bé, gràcies.
Et queixes molt?
Sí.
Des de quan? Des de sempre?
Crec que sí, eh? M'ha fet molta gràcia sentir-me a mi mateixa dir no quiero transmitir un mensaje de quejica i després sí. Sí, com 5 vegades diem-me sí a mi mateixa, no? Sí, crec que sempre ha estat com... Sí.
Rebel. Sempre has dit el que pensaves sense problemes?
No tant, no diria tant, però sempre he pensat. O sigui, sí que m'he contrariat per dins. I jo crec que per això també en part em vaig fer actriu, no? Perquè al cap i a la fi... la cultura o el teatre, no? El cinema és una manera de reflexionar sobre nosaltres mateixos i d'expressar-nos. I jo crec que quan era més joveneta em costava més expressar-me a mi, des de mi, però m'era més fàcil expressar-me a través d'un personatge.
Letícia Dolera, i tant. Jo vaig portar moltes dones per mantenir aquesta reivindicació feminista en perspectiva de gènere i crec que s'ha de continuar reivindicant. La Letícia que ens explicava que va patir bullying durant molt de temps i...
Home, i això, perdona, ho vas continuar a Planta Baixa,
a Planta Baixa,
sembla,
amb el Ricard,
no? Feies
sí,
una
Estrell,
secció
sí, sobre això.
Que la referència era aquesta,
sí,
no?
Sí, sí. També un altre aprenentatge, això que dèiem, no? No havia estat mai al mitjà televisiu i ha sigut una experiència molt, molt maca, també.
Sí?
Sí, tot i que m'agrada més el micròfon i la ràdio, però... Clar,
llavors el comentari... Ah, ja vam veure, portaves una jersei,
sí,
molt,
sí, exacte,
maco.
I llavors el contingut ningú se n'en recorda.
Aquell pentinat que et van fer...
Sí.
I tu penses, però i què? Que no heu escoltat el que vaig dir?
Sí, sí.
Això de la tele distreu molt,
distreu
això,
molt, no? Això. Tu et prepares molt un contingut, després hi ha el temps que hi ha... Bueno, acostumar-te a això, no? Va, tant el Xavi com el Ricard, això ja ho tenen molt, molt per la mà, no? Però per mi va ser...
Són tan diferents els mitjans, no?
Ai, sí.
I la incidència, el ressò... És a dir, ara, per exemple, el missatge d'aquesta convidada que tens tu, no?, de la Letícia Dolera, tal com ho diu, a mi no m'ho faig jo, i l'oient ara diu aquest també, és a dir, però el seu missatge a la ràdio, escoltant-la ara, queda com més... no sé si la paraula és més recollit, més impactant, més contundent. A la tele perd, és a dir, és una mica més eteri, no?
Clar, perquè a nivell visual, clar, hi ha tantes coses...
Et distreuen altres coses, no?
Sí, sí, sí.
I aquest és un programa, al fons d'armari, que no et permet aquesta distracció.
No, perquè és el que et deia, una cosa t'encadena l'altra, no? Nosaltres, jo feia els guions, clar, guions que vam muntar a través de les referències. Començàvem al cinema, després anàvem a la música i després anàvem al llibre, perquè ja és la cosa, no?, els fragments del llibre, com més relaxada. Però a vegades una cosa et connectava amb l'altra, per tant...
et desmuntava el guió i l'havies de...
Sí, llavors, clar, la cosa havia d'anar una mica lligada, però sí que es troba a faltar això de l'entrevista. Carrera, sí que es troba a faltar.
Sí, no?
Aquestes converses així, amb més profunditat. Bueno, això, el Barril era un mestre, i com que vaig estar molt temps amb ell fent les entrevistes, no?, a dos, no?, que ens ho partíem, i fixant-me molt en com ell entrava als convidats.
Et demanava molt perfils o retrats del convidat, també, no?
Sí.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et toco els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs ja veus el destí, hem triat ara aquest separador nostre on la primera veu que surt és la d'aquest gran artista de les zones a Catalunya Ràdio, de la Ràdio Tranquil·la, Joan Barril, Cafè de la República, just després que en parlés Mercè Folch en aquest Dies de Ràdio, juntament amb Santi Carreras a Catalunya Ràdio, on es feia aquesta retrospectiva breu del Fons d'Armari, aquest programa d'entrevistes en profunditat, amb tranquil·litat, que feia Mercè Folch. Mercè Folch, per cert, una veu que sempre m'ha encantat i no n'hem parlat mai. És una periodista que té una veu molt melosa i que, a més, hi ha una altra cosa que a mi m'encanta, que és l'accent lleidatà.
Sí.
Oi que sí?
Sí, 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 sí. No ho pot amagar, no? De Lleida estava buscant, mira, la Mercè Folch actualment és a veure, t'ho comento ara així superràpid, eh? Bé, bueno, ha estat, hi ha un estat, no? Emissores com la Canal Catalana, com Ràdio Barcelona, com Cadena Ser, com RAC1 i Catalunya Ràdio. Sis temporades, amb el Cafè de la República, amb el Joan Barril.
Déu-n'hi-do. Sí. Per cert, Fer Arrades també, que jo abans he dit erròniament Patrícia Dolera com a convidada en aquest fons d'armari dins del Dies de Ràdio, però es tracta de Letícia Dolera, que m'ho has apuntat tu oportunament. Molt bé.
Exactament, exactament. I Mercè Folch premiada recentment per la direcció del podcast d'investigació El Mar, El Mur. Premi Sonor a la millor producció 2024.
Sí, senyor. Bé, doncs, amb aquest apunt actual, anem acomiadant la Maroteca de la Ràdio d'avui. Abans de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
Doncs sí, l'email, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com. I el WhatsApp, Esteve?
689-10-74-83, 689-10-74-83. Si teniu qualsevol gravació que es vulgueu compartir, doncs aquí teniu el nostre contacte. Marxarem amb un tall enregistrat la Diada de l'any 2002, 11 de setembre de 2002. A Catalunya Cultura, Albert Puig i Lluís Gendrau participaven en l'especial, com no, 11 de setembre, la Diada d'aquell any. Amb aquest tall llarg, marxem. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.
Adéu-siau.
Fa calor, una de les cançons del disc Rússia, dels Antoni Afont. Estan fent, jo diria que més temes de la Rússia que de l'Alegria, justament l'anterior àlbum, l'últim que han publicat els Antoni Afont. Estem a la recta final d'aquesta transmissió i ho farem amb música d'Antoni Afont.
Antoni Afont, que continuen fent ballar el personal. De fet, la gent no s'ha cansat ni un moment i continuen les primeres files plenes de gom a gom en aquest concert dels Antoni Afont, que és l'últim, el que tanca aquesta nit de l'11 de setembre, l'acte central de la Comissió 11 de setembre a Barcelona.
Un altre, evidentment, dels altres grans clàssics del tall, jo diria gairebé que el gran clàssic del tall és aquest Tio Canya amb el que han acabat avui el seu concert aquí al Passeig Lluís Companys. Doncs som, oferim-vos en directe el concert de la Diada de l'11 de setembre a la Sintonia de Catalunya Cultura.
Moltes referències entre la gent que corre aquí darrere l'escenari en els concerts que hi ha aquesta nit a la ciutat de Barcelona. Tant aquest concert, on el tall estan ara arrencant aplaudiments i crits del públic, com també en el concert que se celebra a la Rambla del Raval, a Barcelona, en aquest homenatge al baixista de Dosminguet, i on aquesta nit, per exemple, com a punt final d'aquest concert, hi haurà els propis Dosminguet amb Paret i amb Sisa dalt de l'escenari, compartint una cançó amb l'un i després amb l'altre. De manera que també serà un punt important, un punt calent de la ciutat pel que fa a la música. Mentrestant, aquí encara queden concerts, encara queden per sortir a l'escenari un dels, podríem dir, caps de cartell, tot i que aquesta paraula el propi organitzador d'aquest cartell ens deia que no n'ha volgut buscar cap, que aquí no hi ha cap de cartell, que tots són per igual i, per tant, cadascun representa l'àrea geogràfica dels Països Catalans d'on és procedent. Els Mesclat, estem parlant dels Mesclat, que després de gairebé 50 concerts, serà amb els que tancaran aquest any, doncs arriben aquí a Barcelona amb un concert important.
Doncs seguint amb l'ordre de l'acte, després de l'actuació de la presència del tall, ara en aquests moments Xavier Grasset està fent referències futbolístiques. No ha sigut el primer, perquè abans parlàvem amb el Carles Belda també en termes futbolístics, però ara el Xavier Grasset està anunciant al públic que hi ha aquí que el Barcelona, el Futbol Club Barcelona, ha estat eliminat de la Copa del Rei. O sigui que ho dic també per aquells que no ho sabéssiu hores d'ara i sou amants del futbol, doncs mira,
en un partit jugat al sud del País Valencià.
Sí senyor, sí senyor, contra el Novelda. Jo no en sé massa d'això de futbol, però és un equip que penso que no milita la primera divisió i és el que ha eliminat el Barça de la Copa del Rei. Doncs ara el Xavi Grasset també donarà pas al proper convidat que hi ha damunt de l'escenari dins d'aquests parlaments que s'intercalen entre actuació i actuació, el Toni Strubel. El Lluís especulava amb la catalanització d'aquest cognom, Strubel. Dius que ell mateix li agrada que li diguin així, no?
Sí, 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 tot i que ell és nascut a Oxford. Anglaterra. A Oxford, doncs, l'hem sentit més d'un cop anomenar-lo Strubel per la seva catalanització, per la seva relació amb els temes nacionals del país.
Doncs hem de dir que Toni Strubel és historiador, professor de filologia anglesa a la Universitat de Deusto, seu de Donòstia, Euskadi, també és llicenciat en llengües modernes per la Universitat d'Oxford i és coautor de la primera guia britànica sobre Catalunya i, doncs, avui serà present aquí també com a col·laborador de publicacions com El Temps, com també el diari Egin, l'Avui o El Punt. Actualment és membre de la Comissió de la Dignitat que reclama el retorn a Catalunya dels papers de Salamanca i això és justament el que centrarà el discurs que ara mateix comencem a sentir.
Per algunes persones pot no semblar un tema tan important, el tema d'uns papers. Però jo us vull proposar avui que això és un tema tan important com per saber si realment la guerra civil del 36 al 39 s'ha acabat o no. Com sabeu, la Comissió de la Dignitat porta gairebé un any denunciant davant l'opinió pública que el govern espanyol no vol tornar els documents del 39. Aquells documents van ser segrestats pels franquistes en invadir Catalunya aquell mateix any. Van ser enduts a Salamanca, on els van fer servir per exercir una de les més cruels i impunes operacions de repressió que es recorden a l'Europa del segle XX. Però el senyor Aznar no vol solucionar el problema de la manera com ho faria qualsevol dirigent demòcrata. Fins i tot Saddam Hussein d'Iraq s'ha avançat al president espanyol a l'hora de tornar uns arxius, els arxius del poble de Kuwait, presos a l'any 1991. A Aznar, com a bon hereu del franquisme, li és igual com, per què i per qui foren espoliats aquells documents. Li és igual d'abusar de la sensibilitat dels catalans. Li és igual que aquells documents portessin a la mort, l'empresonament o l'exili de milers de catalans. Per a ell són un bonic souvenir, un botí de guerra que li resulta electoralment rendible de no tornar. Tampoc no els hauria tornat, deu pensar ell, el seu avi, ni Onésimo Redondo. Jo afegiria que tampoc els hauria tornat ni Mussolini ni Hitler. Jo crec que és hora, doncs, que possiblement anem pensant que Saddam Hussein és més demòcrata que l'Aznar. Amb els nostres documents, el PP, amb la col·laboració inestimable del PSOE, vol fer un nou museu de l'Holocaust a Salamanca, però amb la particularitat que seran els botxins i no pas els represaliats que hi seran honrats i homenejats. I bé, com han reaccionat els estats d'Europa davant d'aquest nou escàndol totalitari peninsular? Què han respost quan els ideòlegs del PP ho han justificat amb una evocació del derecho de conquista? Doncs s'ho han expulsat dient que això era una qüestió interna dels espanyols. El cert és que jo pagaria per veure quina cara posarien els dirigents d'aquests mateixos estats si algú pretengués segrestar-los a ells, els documents històrics dels seus països. A aquesta Europa hipòcrita, on l'extrema dreta participa en més d'un govern, no li costa gens de fer els ulls grossos quan els països sense estat se'ls continua fent víctima dels mals tractes domèstics. No els fa ni fred ni calor, no els en va fer l'any 36, quan la democràcia va estar en joc a casa nostra. Però malgrat tot, no hem d'oblidar, no hem d'oblidar que també hi ha una altra Europa. Hi ha una altra Europa de la solidaritat, de la memòria històrica, de les organitzacions de drets humans i les persones lliures i crítiques. Aquesta Europa, encapçalada per universitaris, premis Nobel, artistes, intel·lectuals i d'altres destacats personalitats, com Mario Suárez, Francisco Còsiga o Mikis Theodorakis, entre moltíssims més, aquesta Europa, dic, li acaba de dir ben clarament al senyor Aznar que no s'ha de portar com un vulgar cabo de la legión. Aquesta Europa li acaba de dir al senyor Aznar en temes molt clars, en termes molt clars, que ha de tornar els documents robats immediatament. En contrast amb el Consell d'Europa, aquesta altra Europa sí que ha trobat indecent que el govern espanyol vulgui fer una exposició amb els documents robats el proper 15 d'octubre dins del programa de Salamanca, Ciutat Europea de la Cultura 2002. Jo demanaria, quina cultura és aquesta que pot exposar coses robades per feixistes? Aquesta Europa exigent i lliure pensadora demana que aquests documents siguin tornats als arxius dels seus legítims propietaris, que són, entre d'altres, la Generalitat, l'Esquerra Republicana, el SUC, la UGT, la CNT, el CATSI i més de 100 ajuntaments de casa nostra i de tots els països catalans i moltes entitats més particulars i famílies catalanes que no han rebut cap explicació sobre aquest robatori. Aquesta Europa sí que s'ha posicionat clarament al costat dels catalans, tot blasmant l'indigne comportament del govern del senyor Aznar. Podem estar segurs que en molts punts aquesta Europa està amb nosaltres i el comportament del senyor Aznar cada vegada més està començant a aixecar celles. En aquests moments, la Comissió de la Dignitat treballa per deixar encara més al descobert les enormes contradiccions que sorgeixen des del cas dels temes dels documents de Salamanca. Un cop aconseguides les firmes de suport de més de 700 catedràtics de primera fila de departaments d'Història i de Ciències Polítiques de 208 universitats dels 5 continents, ara la Comissió pretenem de donar un nou disgust a la ministra del Castillo, amb un nou cop d'efecte important. A hores d'ara i una nova campanya, ja són centenars i centenars de professors universitaris espanyols que ens estan fent arribar el seu suport des de més enllà de les nostres terres. Us podem dir que fins i tot hi ha un grup de catedràtics de la Universitat de Salamanca que en aquests moments ens estan donant suport. La nostra comissió pretén seguir endavant amb la seva feina, a la qual us convidem a tots, anant a Salamanca el dia 14 d'octubre. Per a algunes persones això serà una bogeria, però nosaltres volem explicar amb una roda de premsa històrica, que crec que serà històrica i que aixecarà l'interès dels mitjans de comunicació internacionals, el que es planteja en aquest cas. Ho farem amb total transparència. Pensem que la gran lliçó de tota aquesta lluita nostra és que amb la nació catalana no es juga. Amb la dignitat catalana no es juga. Amb la nostra història...